Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. PSOE, Esquerra i Junts per Catalunya segellaran l'acord d'amnistia avui mateix. Serà la Comissió de Justícia que reuneix a aquesta hora. L'acord implica un nou redactat a les exclusions perquè es puguin acollir aquesta norma als investigats relacionats amb el procés per suposats delictes de terrorisme. Fons de la negociació detallen que aquest text inclou els delictes de terrorisme i també d'alta traïció adaptats als estàndards europeus i no al Codi Penal espanyol. En una atenció als mitjans, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, assegura que l'aprovació de la llei suposa deixar enrere una etapa de confrontació i remarca també que l'amnistia es convertirà en un referent per altres països.
Una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Creo que se cierra una etapa de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia. Una década en la que no ganó nadie. Abrimos una nueva etapa, una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos.
Qui també n'ha parlat és Esquerra Republicana. Teresa Jordà, diputada dels Republicans al Congrés, ha dit que amb l'aprovació de la llei l'objectiu és que s'apliqui perquè tots els investigats en causes del procés se'n puguin beneficiar.
Ahora la lucha sigue para que esta ley se aplique, porque esta es la finalidad. Es decir, hoy no podemos decir otra cosa que la democracia gana, que vuelve la política aquello que nunca tendría que haber salido de la política. Hoy estamos contentos también porque esta ley no va a acabar, evidentemente, con la represión.
I Junts, per la seva banda, defensa que si l'amnistia no s'aplica serà per culpa dels jutges i no per un problema de la llei. En parla Míriam Nogueras.
La diferència entre la llei d'amnistia del 30 de gener i la d'avui és que la del 30 de gener depenia dels jutges, però també depenia de la mateixa llei que tenia forats. Avui ja només depèn dels jutges. Estan disposats a prevaricar o no estan disposats a prevaricar?
Una llei que el Congrés dels Diputats votarà el dijous que ve, 14 de març. El ple només tindrà un punt, l'aprovació de l'amnistia, i se celebrarà després del ple ordinari que es farà també la setmana que ve. Així ho han confirmat fonts parlamentàries que recull l'Agència Catalana de Notícies. Amb l'acord entre PSOE, Esquerra i Junts, la llei tirarà endavant amb 178 vots a favor. Llavors el text s'enviarà al Senat, on el PP, recordem-ho, hi té majoria. Si es compleix el calendari, al maig tornarà al Congrés dels Diputats perquè aquesta llei d'amnistia quedi finalment aprovada. Avancem amb més qüestions. Nou caos a la xarxa de Rodalies. A aquesta hora hi ha afectacions a diverses línies. Les línies R4 i R12 estan patint afectacions des de l'inici del servei per una incidència a l'estació de Manresa. En aquesta estació, de fet, els trens circulen a hores d'ara en via única. També estan afectats els trens, com dèiem, de l'R4 amb origen o destinació Manresa i els serveis de l'R12 que han de fer un transbordament fins o des de Calaf. S'ha establert un servei alternatiu per carretera i, paral·lelament, un problema de senyalització a la Garriga acumula fins a 20 minuts de retard, en aquest cas a la línia R3, pel que fa a la incidència a l'R2 Sud i als regionals del Corredor Sud. Adif ha retirat la maquinària avariada entre Sitges i Vilanova i s'ha normalitzat la circulació. Les 11 i 3 minuts, esports. El primer equip del Barça s'entrena a aquesta hora amb la vista posada al partit de demà contra el Mallorca, un duel que obrirà la 28a jornada de Lliga a primera divisió. Si guanyen, els blaugranes posaran pressió al Girona, que si no puntua podria perdre la segona plaça de la classificació en cas de victòria blaugrana. En tot cas, el Barça necessitarà sí o sí els 3 punts per no allunyar-se més del Madrid, que ara, recordem-ho, està a 8 punts de diferència. Un Real Madrid que aquesta nit s'ha classificat per al quarts de final de la Champions i arribarà al duel de diumenge contra el Celta amb la moral ben alta. I en tenis, Rafa Nadal renuncia a jugar al torneig d'Indian Wells hores abans de jugar el primer partit. El tenista manacorí havia de debutar en aquest Masters 1000 davant de Milos Raonic, però finalment s'ha fet enrere. Segons ha escrit el mateix Nadal a través de les xarxes socials, no es troba, diu, en condicions per competir. El Balear no ha tingut, de fet, el millor dels retorns, ja que s'ha trobat afectat per diverses lesions. De fet, va haver d'allunyar-se de les pistes durant tot l'any passat. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Recordin que també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Tot seguit, no es perdin la conversa de Núria Ros amb Cèlia Rico, directora de cinema, que parlaran de Los Pequeños Amores.
Radio Estel.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Gairebé 6 minuts que passen de les 11 del matí. Moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Mireu, en menys de 24 hores s'estrena Los Pequeños Amores, una pel·lícula dirigida per la guionista, productora i directora Celia Rico, que ens explica la història de la Teresa, una professora de 40 i poc anys, soltera i sense fills, que es veu obligada a canviar de plans durant les seves vacances per anar a cuidar de la seva mare, l'Ali. Protagonitzada per Maria Vázquez, Ariana Ozores i Aymar Vega, la pel·lícula, que per cert ja s'ha presentat al Festival de Màlaga i que competeix per fer-se amb el Premi Biznaga de Oro, ens apropa una verdadera història de família, una història de mare i filla, plena de silencis, petits detalls i grans leccions que posen en el punt de mira la importància de la família, de la bellesa i també dels cuidadors i cuidadores. Avui en volem parlar de tot plegat i per fer-ho ja podem saludar a aquesta hora la directora de la pel·lícula, ella és Celia Rico. Celia, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, un plaer.
¿Cómo se te ocurre ponerte a pintar ahí fuera con una escalera?
Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor.
Porque son unos careros.
Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo.
¿Le has hecho vinagre?
No le va nada.
Cuidado. ¿Cuánto te han pedido?
2000.
¿2000?
Mañana hablo con ellos.
Mamá, por favor, qué vergüenza.
Vergüenza les tenía que dar a ellos. 2000 euros por darle a la pistolita esa.
Celia, demà, 8 de març, s'estrena Los Pequeños Amores, la teva segona pel·lícula com a directora. Com estàs? Com van els nervis?
Bueno, pues estoy ilusionada, contenta. Es un momento muy bonito el de compartir la película con el público.
Clar, t'ho pregunto perquè jo no ho he viscut mai, però entenc que estrenar una pel·lícula és una mica com parir un fill, no? Les sensacions són semblants o no?
De hecho, una vez mi madre me dijo, yo no soy madre, y me dijo, en realidad no hace falta que tengas hijos porque tus hijos son tus películas,
claro,
¿no? Entonces sí, un poquito así. Es como, sí, es como sacarla ahí y que lo miren los demás y que te digan, como cuando vas con el carrito y miran al bebé, que te digan qué les parece, ¿no?
Clar, aquesta, ja ho dèiem, no és la primera vegada que et poses al capdavant de la direcció d'una pel·lícula. No sé com ha estat l'experiència dirigint una pel·lícula, perquè això són paraules majors, ja.
Pues la verdad es que ha sido una experiencia de, bueno, muchísimo trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de una película, trabajo de todo un equipo. Y hacer una película está llena de desafíos, ¿no? Hay una frase de una película que a mí me gusta mucho, que viene a decir algo así, como que uno se monta, se monta como en un barco, uh-huh, pensando que va a ser el gran, gran viaje, y luego lo único que desea es sobrevivir y llegar a destino, ¿no? Tiene algo de eso, hacer una película, mucho trabajo en equipo, y luego es muy bonito el trabajo sensible, ¿no?, de los actores, trabajando con sus emociones, con sus cuerpos, esto es lo más bonito.
Ens deies que dirigir una pel·lícula, com és evident, comporta molts reptes. Jo no sé què és el més complicat per tu de dirigir una pel·lícula.
Pues mira, la dirección de actores no te diría, no sé si es lo más difícil, pero es lo que más me importa, ¿no? Uh-huh. Como poder acompañarles muy bien para que en la pantalla puedan transmitir verdad, para que les estén pasando muchas cosas, que estén vivos, pero que no las estén, digamos, contando, ¿no? Que cada espectador lo reconozca y confiar en eso, ¿no? Que el espectador pueda rellenar todo eso. Ese me parece que el trabajo más delicado y también es el más bonito, tengo que decirte.
Quan vas començar a treballar a la indústria cinematogràfica, tenies clar que volies arribar a dirigir una pel·lícula?
Pues mira, es curioso porque yo creo que siempre he tenido el deseo de hacer películas, de escribir, de dirigir, pero creo que no me lo permitía, ¿no? Porque cuando yo tenía 20 años, casi no conocía modelos de mujeres directoras y nos faltan referentes para podernos proyectar en esos lugares, ¿no? Entonces creo que era como un deseo muy, muy escondido que yo no sabía cómo hacerlo aflorar, ¿no? Y con el paso de los años, yo empecé trabajando haciendo producción y haciendo un poco de todo, con el paso de los años me empecé a sentir regular trabajando. Había algo que no... Y era porque es que realmente era un deseo que estava creixent en mi, que era molt gran i que tenia que escuchar-lo, no?
Clar, ens deies que quan tenies aquest desig, no, d'arribar a ser directora hi havia falta de referents dones. A dia d'avui n'hi han de referents dones que dirigeixin pel·lícules?
Sí, ara sí que hay bastantes directoras. Todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero a mí una cosa que me parece superbonita es que mis amigas que hacen películas son mis referentes, ¿no? Y eso es muy poderoso, ¿no? Que tus referentes sean personas que están haciendo cine contigo y que podemos acompañarnos y cuestionar cosas y pensar cómo podemos cambiar algunos modelos, ¿no? Y sí, es muy bonito compartirlo con las amigas.
¿T'agrada la faceta de la Cèlia Rico directora? ¿Et quedes amb això?
¿Qué quieres decir? Sí,
que si t'agrada haver dirigit una pel·lícula o...?
Sí, claro, sí. Yo realmente no... A veces digo, uy, esto es demasiado complicado, ¿por qué no hago otra cosa? Y luego siempre hay un momento que te enamoras de una idea, de un posible personaje, y es que no podría como no hacer otra cosa, ¿no? Sí, la verdad es que yo me siento afortunada y privilegiada de poder hacer lo que me gusta y también cada vez con cada proyecto, ¿no? Voy un poco como intentando construirme, ¿no? Como directora, ¿no? Cómo quiero ser como directora, ¿no? Repensarme y me gusta descubrir que se pueden liderar los proyectos, las películas. Uh-huh. Desde los cuidados, desde el acompañamiento, la escucha, la empatía, ¿no? Y cuando me veo alcanzando como esos objetivos, estoy muy contenta de que esto pueda estar en mi trabajo.
Has patit mai el síndrome de l'impostor? És a dir, creure que no pots arribar a dirigir una pel·lícula, en aquest cas en el context de perquè ets una dona, perquè en el seu moment no hi havia tant referents femenins. T'ha passat això?
Me ha pasado siempre, ¿no? Y todavía sigue pasando. Y el tema es que cuando te pasa ahora, ya lo vas escuchando, ¿no? Y dices, esto me lo estoy diciendo y no me lo debería decir, ¿no? Antes era como más inconsciente, más sutil, ¿no? Pero sí, me ha pasado también de llegar a con mi anterior película, de llegar a un cine para presentar la película y a lo mejor llegar con mi pareja y que fueran a hablar con él como si fuera el director, ¿no? Porque quizás no podían imaginar que yo fuera la directora, ¿no? Entonces, claro, es complicado, ¿no? Entonces el síndrome de la impostora está ahí y nos pasa a todas, ¿no? Y está bien que lo compartamos y lo digamos. Yo he empezado a dejar de sentirme así cuando con mi equipo en el rodaje, pues a lo mejor tenemos que hacer algo que no lo he hecho antes, pues porque cada película tiene sus retos, sus desafíos y a veces hay cuestiones muy técnicas y que para eso tienes a un equipo, ¿no? Y cuando era más jovencita me daba miedo decir, ay, esto no sé cómo se hace. Y ahora lo digo, y no pasa nada, para eso estamos trabajando en equipo. ¿Vosotros pensáis que esto se puede hacer así? Y luego me di cuenta de que hay cosas que nadie sabe cómo se hacen. Y en ese no saber, entre todos, buscamos la manera. Y es mucho más creativo, ¿no? Entonces creo que ser honesto, mostrar como las dudas, nos hace fuertes y nos hace quitarnos este síndrome y desnudar a todos los demás también, ¿no? De ese rol que a veces ocupan, como de que lo saben todo.
Llavors entenc que com a directora de cinema un dels teus punts forts on hi dones més importància és en el treball en equip, ¿no? La importància de que hi hagi un equip ben cohesionat perquè les coses surtin bé.
Claro, porque muchas veces yo cuando he trabajado en producción durante muchos años a veces sentía que había un director haciendo una película, unos actores haciendo otra película y un equipo haciendo otra película, ¿no? Cuando no hay una buena comunicación, un buen entendimiento, cuando no son compartidas las sensibilidades, es como si cada uno fuera conduciendo por una carretera distinta, ¿no? Entonces siempre intento que estemos todos haciendo la misma película, que todos estemos entendiendo qué está pasando aquí, por qué hacemos este plano y no otro. Y eso pasa mucho por comunicarnos muy bien. La comunicación es muy importante en el trabajo en equipo.
Ho dèiem a l'inici d'aquesta conversa, Los Pequeños Amores és un film que s'estrena demà mateix, divendres, però que ja s'ha presentat a l'edició d'enguany del Festival de Màlaga. Com va anar? Quines sensacions tens? Ara que ja l'ha pogut veure una part del sector, entenc que emocionadíssima, no?
Sí, 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 fue muy bonito. Fue un pase de prensa por la mañana, luego una rueda de prensa y en la rueda todo el mundo, ¿no? Como hacía preguntas, que se notaba que habían estado muy, muy conectados con los personajes. Y luego el pase de la noche con el público, pues fue muy emocionante porque, bueno, cuando sientes que la gente está ahí viviendo la película y hubo muchos comentarios y no me ha dado tiempo de leer mucho las críticas, pero me han dicho que han salido cosas bonitas y estoy súper contenta y sobre todo que hable muy bien del trabajo de las actrices, también de un chico que tiene un papelito en la película que se llama Aymar Vega. I nada, pues eso, muy, muy contenta, la verdad.
Clar, i a més, la pel·lícula competeix pel Premi Biznaga de Oro, que també això deu ser un honor, no? Segona pel·lícula.
Sí, sí, muy contenta de estar en el festival, en sección oficial, compartiendo con otras películas de otros directores que conozco, también admiro. Pero bueno, no hacemos las películas para los premios, las hacemos para el público y los festivales son un gran escaparate para que la película se conozca y vosotros nos llaméis para hacer entrevistas y esto es lo que nos ayuda, ¿no? Al dar como el broche final al trabajo, porque sin esta parte pues las películas no llegarían a qui les tenen que veure, no?
Per tant, entenc que per Cèlia Rico el gran premi és transmetre al públic el missatge que vols donar fent el que fas, no?
Claro, totalmente. Yo siempre pienso, y sobre todo en esta película, que las películas al final llegan tras muchas conversaciones. En este caso yo, con mis amigas, ¿no? Hablamos mucho de nuestras madres, de nuestras parejas, ¿no? Como hablamos mucho de todo eso. Y siento que compartimos inquietudes, preguntas, miedos, que luego los traslado a la película. Y quiero pensar que luego la película, cuando la gente la ve, puede provocar unas conversaciones, ¿no? Al salir del cine, si vas con amigos. Y que esas conversaciones al final sean una especie de traslación de las primeras conversaciones que tuve yo con mis amigas, ¿no? Como si las películas fueran como mediadoras, ¿no? Entre conversaciones infinitas.
Ho portem dient durant tota la conversa, menys de 24 hores perquè s'estreni aquesta pel·lícula, per tant, no vull avançar massa cosa. Explica'ns a tu mateixa quina història ens explica Los Pequeños Amores.
Pues mira, para no desvelar mucho, aunque es más una película de sensaciones más que de hechos, a mí me gusta contar que es una película veraniega, de paseos en bicicleta, de canciones, de gazpachos, de amores que pasaron, de amores que podrían llegar, y de madres e hijas, por supuesto, y de conversaciones difíciles de tener.
¿Com t'inspires per crear una película com aquesta?
Me inspiro mucho en las conversaciones con amigas, me inspiro mucho en cosas que me han pasado a mí o en inquietudes que a lo mejor no me han pasado cosas concretas, pero que intento materializarlas, ¿no? En acciones de los personajes. Me inspiro en cosas que veo de mi madre, de mis tías, de las madres de mis amigas. Y me inspiro mucho leyendo, ¿no? La literatura para mí es una fuente de inspiración muy grande. Y la música, también la música.
También papel importante, sí, la música, la película. Sí. Claro, sí que és veritat, i això es pot dir, la pel·lícula no posa sobre la taula la relació d'una mare i una filla, en aquest cas, i d'alguna manera, jo que he tingut l'oportunitat de veure-la, doncs em dóna la sensació que vol reivindicar també aquest paper de la filla que cuida la mare, que moltes vegades es parla de la mare que cuida els seus fills, però en aquest cas els fills també poden cuidar el seu pare o la seva mare, i també d'alguna manera intenta trencar aquest tabú de la por de quedar-se sol, no? És aquest algun dels missatges que vols transmetre amb la pel·lícula?
Sí, de hecho es la pregunta que me hago al empezar a escribir el guión, ¿no? Al final hay una madre que ha tenido un accidente muy chiquitito, pero bueno, que al final necesitas cuidados porque no te puedes levantar. Y pensaba, bueno, esta madre, suerte que tiene la hija, que bueno, ha cancelado un viaje para poder estar con ella, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviera una hija que estuviera ahí ayudándola? ¿Qué haría? Y claro, Al final eso es una pregunta que lo que estoy haciendo es adelantando un futuro de incertidumbres, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo no soy madre? O mis amigas, algunas que no son madres y que ya tienen una edad que seguramente no lo van a hacer, o que han decidido no serlo porque no quieren ser madres. ¿Qué va a pasar cuando sean mayores y se rompan una pierna o les pase algo de mayor gravedad que una pierna rota, ¿no? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a dar la mano? ¿De dónde van a venir esos afectos, no? Y antes estábamos acostumbrados a tener a los abuelos en casa y ver a nuestros padres cuidando a los abuelos, pero cada vez más los abuelos están en las residencias. Uh-huh. Y bueno, es un tema importante, ¿no? Porque además cada vez va a haber más envejecimiento, ¿no? De personas sin hijos, porque, uh-huh, bueno, somos nuevas generaciones que muchos no estamos teniendo hijos. Y esto hay que pensarlo a nivel social, a nivel institucional.
Després de fer la pel·lícula, ¿has trobat resposta per totes aquestes preguntes?
Bueno, con las amigas a veces decimos que vamos a comprarnos una casa en el campo para irnos todas a vivir ahí y hacer una huchita con dinero para contratar a alguien que nos cuide, ¿no? No tengo respuestas, la verdad. Por eso hago las películas, para ver si en algún coloquio tras la película alguien me puede dar respuesta. En realidad no. Cuando te haces preguntas, ¿no? Una piensa que está buscando respuestas, pero a veces te haces preguntas para, digamos, reflexionar sobre cuestiones, porque si no las reflexionas no es más difícil, ¿no? Aceptar, uh-huh, las cosas, y reflexionar nos ayuda a encajar, a colocar las cosas en un mejor sitio, y también pues hacer una película sobre esto para que otras personas que puedan tener estas preguntas o estas inquietudes se sientan un poco más acompañados.
Tornant al fil de la pel·lícula, un dels punts més forts són els seus actors, els seus protagonistes, ho dèiem abans, interpretats per Maria Vázquez, Adriana Ozores i Aymar Vega, entre d'altres. Com ha estat treballar amb tots ells i elles?
Pues ha sido una gozada trabajar con todos ellos. Le han puesto muchísimo, muchísimo compromiso. Compromiso en el sentido de que querían reflejar muy bien la condición humana, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa por no juzgar a los personajes, eso pasa por adentrarse mucho en ellos, por hacer ese trabajo con mucho amor, con mucha delicadeza, con muchos matices y con muchas complejidades, ¿no? Entonces es un trabajo muy riguroso el que han hecho, y a la vez se han dejado de llevar, han confiado, han jugado, ¿no? Y bueno, yo he aprendido mucho observándoles también.
T'ho deia abans, Cèlia, jo he tingut l'oportunitat de veure la pel·lícula, i més enllà de la història que ens explica, jo la definiria com una història que es narra molt a través del silenci, uh-huh, que és com contradictori, però és així, es narra a través del silenci també d'aquests petits detalls. Abans parlaves del gazpacho. Uh-huh. No farem spoiler, però aquesta era una mica la teva intenció, no?, de narrar, de dir coses sense la necessitat de fer parlar els teus personatges.
Sí, porque me interesa mucho todo lo que nos decimos, ¿no? A veces nos cuesta decir las cosas importantes, pero están ahí, nos están afectando, ¿no? Y luego cuando estamos con nuestra familia o con... No tenemos tampoco unas conversaciones muy trascendentales. Quiero decir que en el día a día estamos metidos en cosas muy prácticas, como, pues, no sé, esto aquí, allá, no sé qué. Y no hablamos de lo que realmente nos preocupa, ¿no? Y me gustaba esta idea de hacer como una doble capa en la película, ¿no? Que pudiera el espectador sentir cuáles son esas cosas que les preocupan, que les ocupan, que les dan miedo, o incluso esas cosas que les hacen sentir bien. Y que eso estuviera muy, muy, muy por debajo para que el espectador, de alguna manera, fuera el que lo fuera diciendo en su cabeza, ¿no? Confiar un poco en que el espectador pueda rellenar todo eso.
Clar, i és que, d'alguna manera, quan tu mires aquesta pel·lícula, tens un reflex del que és la vida quotidiana.
Claro, sí. Es que yo pienso, me gustaría que cuando la gente vaya a ver la película sienta que están hablando de ellos, ¿no? De las cosas que nos pasan, de las cosas cotidianas, ¿no? Yo siempre tengo una alarma, ¿no? Cuando estoy escribiendo, cuando estoy haciendo algo, y hago la broma de esto saldría en una película, como si no estuviéramos haciendo una película, ¿no? Esto sale en una película, no lo vamos a hacer así, ¿no? Evitar un poco todo lo que Sí, lo que no nos pasaría en la vida, ¿no? Esto, claro, tiene una dificultad, porque cuando estamos viendo una película, cuando se escribe una película, pues tiene que haber una tensión dramática, tienen que pasar cosas, ¿no?, que atrapen al espectador, y al final pues es un poco pensar cómo generar esa tensión, cómo generar ese interés de otra manera, ¿no? Es un esfuerzo de escritura, ¿no? Escritura a partir del silencio y a partir de los gestos, ¿no? Y confiar en que el trabajo con los actores pues lo va a poder completar, ¿no?
Potser és una pregunta complicada, però quin creus que serà el feedback que tu rebràs per part dels espectadors?
Pues, como he empezado a recibir un poquito de feedback, te puedo decir algo que me parece bonito que está pasando, y es que a mí me gusta pensar que la película es como un mueblecito con muchos cajones, y que en cada cajoncito hay algo, ¿no? Uh-huh. Si pensamos a mí me gusta pensar en los mueblecitos de costura, en un cajón hay botones, en otro hay agujas, en otro hay hilos. Entonces cada cual atraviesa este mueblecito, y cuando yo abro un cajón, a lo mejor el cajón de los botones tiene algo que le conecta con algo que le ha pasado, y se queda ahí un ratito y pasa por los otros cajones, pero ese es el que le ha conectado. Otra persona abre el cajón de las agujitas. Entonces me ha parecido como muy bonito, de las respuestas que estoy recibiendo, que no hay una lectura única de la película, que es una película abierta a que cada cual la interprete según su propia biografía y su propia vivencia, ¿no? Entonces hay una especie de conexión con los personajes, pero también con uno mismo. Y eso para mí es un regalo enorme.
Celia, com bé saps, aquesta secció busca visibilitzar la situació de les dones en diferents àmbits. Per tant, jo t'he de preguntar quina és actualment la situació de les dones en el món del cinema.
A mí me gusta siempre hablar de presupuestos, porque al final necesitamos dinero para hacer las películas. Necesitamos dinero y tiempo para poder hacer procesos creativos donde vayamos descubriendo las películas, ¿no? Porque las películas no se piensan de un día para otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es mi reivindicación, ¿no? Que tengamos presupuestos, y que tengamos presupuestos iguales que los de los compañeros, y que sí, que podamos como hacer carrera, ¿no? Porque muchas veces aparecen pues estas óperas primas, ¿no? Que de mujeres directoras y de hombres también. Y estamos como tan sí, como que marca tanto los tiempos la novedad, el descubrir, que es muy difícil consolidar, ¿no? Entonces, para mí sería eso, presupuestos y consolidación de las carreras de las mujeres que estamos haciendo películas, ¿no? Que podamos seguir haciéndolas y que podamos equivocarnos. Porque, claro, hay una exigencia, ¿no? Con que las películas tienen que estar muy bien para que te puedan dar dinero para la siguiente. ¿Y cuántas carreras cinematográficas ha habido? Y de todas las películas que se han hecho, ha habido unas mejores, otras peores, ¿no? Que podamos hacer lo que queramos, que no nos digan qué películas tenemos que hacer.
T'ho pregunto d'una altra manera, ¿la indústria cinematogràfica és masclista?
La sociedad lo es, ¿no? Y como la sociedad lo es, pues nuestra industria también, y te diría que en todos los sectores, y en la intimidad también, todas las familias, ¿no? Es que es una herencia que viene de muy antiguo, ¿no? Y por más que tengamos el discurso claro, seguimos perpetuando roles y sí, incluso dentro de la industria, ¿no? Yo me doy cuenta, pensando un poco en los cuidados, ¿no? Como no se sabe muy bien cómo, pero siempre al final son las mujeres las que están dentro de los rodajes ejerciendo lo que son los cuidados de los procesos, ¿no? Y sí, claro, se ve en todos lados, ¿no? Que somos una sociedad todavía machista.
En el teu cas personal, i ja per anar acabant, que ens queden pocs minuts, t'has sentit mai menyspreada pel fet de ser una dona que es dedica al món del cinema?
No exactamente, pero sí que me han pasado muchas situaciones que no he sido vista, ¿no? Recuerdo, te cuento como una anécdota, me gustan las anécdotas porque hablan por sí solas, ¿no? Recuerdo un día rodando una secuencia de Los Pequeños Amores que vino un hombre a conducir una furgoneta para ayudarnos con una cosa, y había varios hombres a mi alrededor, mi ayudante, el director de foto, ¿no? Y estábamos entre todos intentando sacar un plano complicado, y íbamos como todos ahí, ¿no?, cuestionando una cosa a la otra. Y hubo un momento cuando los hombres que estaban conmigo se retiraron hacia un lado y yo me quedé un momento sola. Este hombre vino y me preguntó: oye, ¿quién es el director?
Y
y me lo, o sea, él pensó que me lo tenía que preguntar a mí porque yo seguramente sería una especie de ayudante o de secretaria o no sé muy bien qué, y se esperó a que no estuvieran los hombres para preguntarlo, y me encantó decirle: soy yo la directora. Se quedó blanco y le dije: bueno, es que soy una directora discreta. Era una forma amorosa, divertida, de decirle que el liderazgo no tiene por qué ser alguien pegando gritos.
Cèlia, em fan acabar ja només amb un sí o no. Estàs pensant ja la propera pel·lícula o de moment vols gaudir del procés d'aquesta?
Estoy preparando nueva película que voy a rodar en mayo.
No ens en pots dir res, de moment.
Es una adaptación literaria.
Ah,
mira.
Molt bé. Sí. Doncs nosaltres que et convidem a tornar als estudis de Ràdio Estel quan tot això es materialitzi. Cèlia Rico, guionista, productora i directora de la pel·lícula Los Pequeños Amores, que s'estrena demà, 8 de març. Que tinguis molta sort, enhorabona i fins aviat.
Muchas gracias.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, ara truquen.
Oi, vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare de Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és
jo
un
no
premi?
Sabia.
Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Aquesta cançó que estem escoltant és Encara, de la cantautora Lídia Pujol. Ella és una artista que destaca per la seva sensibilitat i pel repertori de cançons populars catalanes que ha anat interpretant al llarg del temps. I d'aquí dos dies, aquest dissabte 9 de març, Lídia Pujol farà un concert a la Col·legiata de Sant Pere de Pons, a la comarca de la Noguera. El concert s'emmarca en la celebració del mil·lenari de Sant Pere de Pons. Durant aquest any s'han programat diversos actes com musicals, culturals, uns actes que busquen ser un revulsiu tant per la Col·legiata com pel municipi. I és per això que avui hem convidat en aquest programa la mateixa cantautora, Lídia Pujol. Amb ella tenim moltes ganes de descobrir tot el que farà Sant Pere de Pons, així com la seva trajectòria. Lídia, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Quina rebuda, tu. Pam. El WhatsApp que ho ha llegit.
Lídia, com està tot preparat pel concert ja o no?
Sí, el que passa és que no té res a veure amb la música que
heu
posat.
No, ara escoltarem, no, escoltarem.
Vaig combinar una miqueta. En realitat, no té res a veure estèticament, però essencialment sí. Aquest tema que heu posat precisament és una frase que diu: dóna'm la mà, sóc l'altra mà, no una costella. Llavors, doncs clar, és com he titulat l'espectacle a nivell... la cerimònia espiritual que farem a la col·legiata de Sant Pere de Pons, on tenim els amics de Sant Pere de Pons, que per mi són un referent d'amor i de llibertat i de compromís, que són gent que ha restablert una església que va ser enderrocada per aquesta misèria que és la guerra humana, i ells, per amor... amb compromís d'això, d'anar més enllà de la gravetat. És a dir, la gràcia doncs, la van aixecar cada cap de setmana i per mi és per això que canto.
Una cerimònia espiritual, com deia la Lídia, on hi escoltarem cançons, ara sí, com aquesta. Deixa'm començar a preguntar-te, perquè ja fa anys que t'hi dediques, això, a les cerimònies espirituals, però d'on neix tot plegat? D'on neix aquesta inquietud?
Doncs mira, neix de la pròpia vida, de la misèria pròpia, personal, del desig de compostar la matèria prima que suposa el fet de ser una persona, un potencialment una persona, realment. Tots tenim traumes, tots tenim una infantesa que ens marca més o menys a la vida i tenim situacions de conflicte que ens conviden sistèmicament a lo pitjor, i en canvi, en realitat, som infinita necessitat d'estimar, de ser estimats i de ser valorats pel que som, no pel que tenim. Llavors, doncs, això entra en conflicte amb un sistema que només ens està convidant a comparar-nos i a competir amb els altres exclusivament. No? Això no és anímicament possible. Llavors, hi ha una recerca de què és això de partir dels propis fems, de compostar-los, de posar-los en aquesta terra que és aquest cor que tenim i aquesta possibilitat de ser persones i d'extreure'n una flor, que per mi cada flor és un espectacle. Però he començat amb tota una trajectòria que també estic celebrant aquest any a través d'un premi que em van donar, el Premi Espai Ter, en el que he fet un disc de 20 anys i em permet fer una revisió d'aquestes misèries i de les flors extretes de cada misèria. I aquest gest jo l'anomeno espiritualitat, és una cerca de sentit de vida. I és clar, passa fins i tot també per reinterpretar personalment i amb tota la responsabilitat allò que se m'ha estat donat a nivell religiós, que perquè jo he tingut una educació religiosa en el meu cas traumàtica i mal interpretada i a conveniència d'alguns, vull dir, aquells que diuen en nom de l'amor em fan negoci, que em sembla la cosa més espantosa que hi pot haver-hi a la capa a la terra, i llavors agafar la font, agafar directament a Jesús, agafar, doncs, que és un tipus que el van pelar per anar en contra de la llei, per dir que el dissabte està fet per l'home i no l'home pel dissabte, que és la mateixa misèria de tota la vida. És a dir, la història de la humanitat no és la història de les guerres, és la història de l'amor. Llavors, doncs, per mi, aquesta possibilitat és la que cerco en cada conversa, en cada cançó, en cada lletra, en cada moment que tinc de compartir alguna cosa amb algú ara. És amb tu i estic i sóc el que veus.
Cada espectacle, per tu i per la gent, pretens que sigui terapèutic? És terapèutic?
Bueno, com tots estem tarats, doncs segurament del fons de la paraula és una mica el mateix que t'estava dient abans. Quasi la pregunta aquesta m'aniria més bé que l'haguessis fet abans. T'estava dient que tots tenim traumes, que tots tenim problemes, i que si no consideres que tots som vulnerables, creem un món en el qual ara mateix és letal, fins i tot no per la pròpia espècie, sinó per la vida. O sigui, som suïcides, assassins. Vull dir que això, si és terapèutic o és... Mira, ara mateix ens fan anar amb els gossos lligats, no? Pues jo penso que qui hauria d'anar lligat és l'ésser humà, i qui hauria de fer un curs per tenir fills és l'ésser humà, i qui hauria d'un curs per ser persona és l'ésser humà, i qui hauria de fer un curs com qui te'l fan fer per conduir, per tenir un mòbil i veritablement saber a què t'enfrontes perquè el referent per ser persona no sigui un cíclope, un monstre d'un sol ull que portes enclastrat a 50 centímetres de la teva mà 24 hores al dia, saps? I que l'assetjament sigui 24 hores al dia en tot i en la teva privacitat, doncs a mi em sembla que això, terapèutic, no. És que per favor, no tinc paraules per això. O sigui, per tant, més que mai m'estic omplint de ganes de viure i de formar part d'aquest ecosistema que és vida, de la qual l'ésser humà en té una petita part preciosa, que és la de que podem ser conscients de que formem part d'una meravella que depassa el coneixement, que depassa tota intel·ligència artificial, nostra o del que vulguis. Però la vida té els seus tempos, i els tempos són: agafa els fems, treballa'ls, posa'ls a la terra, planta una llavor, cuida-la, treu les males herbes, treu els... saps? Cuida tot això fins que surti una flor, un fruit, i aleshores arribi a la taula i passi el millor que pot passar, que és compartir amb algú altre quelcom que ens alimenta l'ànima i l'esperit.
Anem a materialitzar tot una mica això. Ho dic perquè, clar, escoltant-te, que sempre és un plaer, perquè la Lídia parla molt, molt de l'entranya, no? Molt del cor, i escoltant-te qualsevol pot pensar, i no et trec la raó, seré molt clar, vivim en un món de merda. Vivim en una societat de merda. Per tant, on rau l'esperança en l'ésser humà?
M'encanta. M'encanta. Tu has dit la paraula, m'hi apunto ràpidament, perquè costa dir la paraula merda. No, no. Visca la merda és potencialment allò que ens permet extreure'n una flor, si volem. Tenim una llibertat personal, que és la característica per antonomàcia, per excel·lència de l'ésser humà. És llibertat i creativitat. Llavors, t'estic dient que la matèria prima i la base de tot plegat és la gravetat, són els fems, és una matèria, però que està esperant. Truco a la porta, no? Truco a la porta. Si algú m'obre, entraré i soparé amb ell. I si no, restaré a la porta. La merda està a la porta, trucant-nos a la porta. La sagrada merda. La beneïda merda. Si nosaltres la volem compartir, la volem compartir en llum, és la nostra decisió. Jo puc geure, mira, jo vaig escriure un text que em sembla que li de... Jo dic que la pols s'hi posa sola. Que si vols realment fer alguna cosa, t'has d'aixecar, has d'anar a buscar el drap, netejar-la. Si vols que entri llum, has de netejar els vidres. Perquè la pols s'hi va posant sola. Hi ha una tendència gravitatòria i és així. És així. La vida és com és. Cal mirar-la tal com és i posar-s'hi en relació amb el que hi ha, no amb el que desitjaríem, i amb uns drets que després, al cap i a la fi, doncs, si no hi ha algú que els defensi i posi uns deures per davant dels drets, són paper mullat. Llavors, doncs, la pols s'hi posa sola, saps? Això va així. A partir d'aquí, és a dir, la merda s'hi posa sola. A partir d'aquí, fes el que vulguis. Destrueix el món, destrueix-te tu, destrueix la vida, destrueix la possibilitat d'estar en aquesta meravella, o no. Llavors, jo, amb la cançó que posava abans, encara, l'hospital on algú encara es viu. Per tant, encara.
Què suposa per tu cantar... Mira, ara que feia referència. Deia, si ens referim al concert del dia 9, què suposa per tu cantar en un monument històric com la Col·legiata?
Bueno, no és la primera vegada que ho faig, ho vaig fer també el 2014. Allà va ser quan vaig conèixer els amics de l'Església Sant Pere de Pons, i m'explicaven la seva història, que és una mica el que he comentat abans. En aquesta església no només hi ha pedra. Hi ha pedra suada, hi ha pedra estimada, de manera gratuïta. O sigui, és un gest d'amor incondicional. És a dir, és un gest diví, referencial. O sigui, ja voldríem nosaltres, cada un de nosaltres, tenir moments d'aquests al llarg del dia, perquè són els que donen sentit a la nostra vida. Llavors, per mi, especialment la Col·legiata de Sant Pere de Pons té aquest ingredient. No és un papa que va fer créixer no sé què, no és una qüestió cultural o d'una estructura eclesiàstica o del que sigui. No, no, és gent que, transgredint els permisos o els que es pot... Jo crec que això, que la referència de Jesús, en tant que va decidir entrar a Jerusalem, tot i que la nit abans deia, ostres, jo no vull que em pelin, però haig de renunciar als meus ideals, haig de renunciar a la meva passió, haig de renunciar al que desitjo fer, el que veritablement em fa ser qui sóc, és a dir, amor, doncs això és el que han fet els nostres amics a la Col·legiata. I per això estic orgullosíssima de que m'hagin convocat a proclamar-ho a viva veu. Mm. I, a més, amb una de les veus i amb una formació increïble. Vull dir, perquè és especial la trobada que tindrem el diumenge amb el Mohamed Ayoub, que és qui heu sentit cantar fa un moment, que és un príncep àrab. És d'un príncep àrab, príncep de l'amor àrab. I per mi és és de genolls.
O sigui, és espectacular, eh?
Us ho asseguro. Per mi és una oportunitat poder estar al costat d'aquesta ànima que s'expressa d'aquesta manera, juntament amb la meva, que s'expressa personalment. Mm. Però tots dos tenim una mateixa orientació, el mateix que quan vaig fer l'espectacle de Raymond Paniker entre Orient, Occident, Teresa de Jesús, Ramon Llull, els temps i els espais, i és una cosa que transcendeix. Estem parlant d'amor. Estem parlant d'amor de què és això d'estar viu i de morir. I només l'amor vens la mort. Per tant, sí, surto allà i aniré a convocar la vulnerabilitat de tots i cada un de nosaltres i a dir-nos que encara estem vius.
Em parlaves del temps i de l'espai. Em quedo amb l'espai un moment. No és la primera vegada que Lídia Pujol la veiem cantar dins d'un espai acústic, com una església, no? Això et dificulta el treball? Te'l facilita? Com ho vius, això?
Una cosa és espiritualment, que m'ho facilita absolutament, uh-huh. I, a més, pensa que la reverberància de l'espai fa que jo em posi en relació amb la meva veu de retorn. O sigui, és per mi és... Jo visc a la muntanya i hi ha una ermita molt a la vora, que és l'ermita de Sant Salvador de l'Aguda, i és el segle XII i té un so preciós. Allà és on jo m'he posat en relació amb la meva pròpia veu dintre d'una altra matriu, d'una altra caixa de ressonància, i allà he après una mica, o m'he conegut una mica més en... Res, posant-me en relació amb mi, no té més. I aquesta possibilitat te l'ofereix el fet de... Bueno, nosaltres hem fet la cerimònia de la llum i he fet durant 7 anys monestirs, he fet més de 57 monestirs, tan grans com petits. Alguns... t'has de posar en relació amb l'espai. L'espai té un tempo de reverberància i cada cançó en un espai la pots cantar a un ritme i a un altre et demana que ho facis més lent perquè si no la música es va sumant en la reverberància i es converteix en un lío. Llavors et demana més pausa o pots fer-ho d'una... O sigui, és ideal. És a dir, espiritualment o existencialment és posar-me en relació amb algú que és essencial. És a dir, jo sóc única en relació. Doncs bé, aquesta unicitat de la que et parlava em fa posar-me en relació amb l'espai i faig un exercici d'allò que és fonamental per mi mateixa, que és ser única en relació com tots i cada un de nosaltres. I aquí, llavors, en aquest espai de plec de la diversitat, doncs hi som tots escoltant quelcom que ens interpel·la cada un de nosaltres. Jo sempre dic que si em vens a sentir cantar i no t'escoltes a tu, ja et pots aixecar i pots marxar. O sigui, cap problema, bon rotllo, de veritat. I perdona per haver-te fet perdre el temps, però és la meva intenció, això, que quan vinguis a escoltar-nos et posis en relació amb tu mateix.
Mm-hmm. Sí, parlant de l'espai, perquè enguany es celebra aquest mil·lenari de la Col·legiata de Sant Pere de Ponts, on la Lídia aquest diumenge, el proper dia 9, interpretarà tots aquests temes que anem escoltant de fons. Abans ens explicaves tota la història de Sant Pere de Ponts, l'especial que és per tu cantar-hi, però creus que està prou reivindicat al nostre país espais com Sant Pere de Ponts, per exemple?
Bueno, estan prou reivindicades les balenes, els grills, la pagesia, està prou reivindicada la dona, està els drets, vull dir, la igualtat, està prou reivindicada la diversitat que hi ha. És que podem posar-nos a fer una revisió profunda, no?, de dir, de veritat, què val més la pena, un grill o què val més la pena, tirar glifosat a terra o trencar la biodiversitat i els ecosistemes perquè hem de posar un aeroport, o vull dir, me la bufa... vull dir, m'interessa a vegades, em posa més nerviosa una cosa que una altra, i mira, la pedra no pateix de moment, no? Però sí, representa la nostra cultura, però també és una cultura que per mi... m'interessa la cultura de Gandhi, m'interessa la cultura de l'amor, m'interessa la cultura que representa els amics de la Col·legiata de Sant Pere de Ponts, i per això, per mi, la Col·legiata és especial, perquè està impregnada d'amor i no de poder, per exemple, no? O de... Que no és que m'estigui carregant res, eh? L'únic que t'estic dient és que, bueno, que potser m'interessa més l'aigua del trasbassament de l'Ebre que volen intentar fer per abastir el turisme, que si m'entens, la vida m'interessa molt. La vida m'interessa molt. Jo sóc vida, sóc natura, I per mi això és el primer. I la col·legiata representa això aquest proper dia 9 a les 7 de la tarda. Cantaré a la vida que m'ha inspirat els amics de la col·legiata de Sant Pere de Pons, concretament. I que és mil·lenària, vale, que es van signar no sé quines coses llavors. Està molt bé.
Estava pensant, Lídia, com preguntar-te o quin verb utilitzar per preguntar-te què escoltarem, què veurem, què gaudirem... No, hi ha el leitmotiv que usem en aquesta ràdio, a Ràdio Estel, és escoltar en sentiràs. I a mi m'agrada molt aquest lema. Per tant, de sentir, què sentirem? Mm. De sentir amb el cor, què sentirem a la col·legiata?
Sentirem persones compromeses amb la vida i que tenen desig de comunicar autènticament, que vol dir que tu te'n sentis partícip. La comunicació autèntica és quan et poses davant d'algú altre amb les teves capacitats i ho comparteixes. Hi ha un missatge, hi ha un diàleg entre algunes paraules de Ramon Llull, algunes paraules de Teresa Jesús, algunes paraules d'Anònims de Trobadors. I el que vull dir-te és que hi ha el Dani Espasa, que és un dels millors músics de l'univers, dirigint la banda. Hi ha el Xavi Lozano, que és un dels... i pianista, i el Xavi Lozano, que és flautista, i és un dels músics més meravellosos de l'univers, de l'ànima i del joc i de les flautes i de treure-li so a tot el que des del cor i des de la sorpresa absoluta que és veure'l sempre actuar. El Miquel Àngel Cordero, que ens dona un contrabaix i una base de tot plegat meravellosa, una bellíssima persona que ho traspua en el seu instrument. I tenim dos àrabs, el Mohamed Ayub a la veu i el llaüt i la percussió, i el Mohamed Suliman al violí, que és un dels violinistes més extraordinaris que he vist a la meva vida i que, per exemple, us recomano moltíssim que escolteu el solo de violí que hi ha en el País Petit del treball Treballs i Plaers d'Amor. Hi ha una versió que es diu El País Petit, que és contrabaix i una mica de llaüt i violí. És, bueno, per mi... Jo sempre dic que el meu país més petit és el meu cos i que qui estic aquí dintre i el que faig és mirar el campanar veí, que és un altre cos, i exposar-me i dir: ei, ens estimem? Sí, hòstia, que bé. No, bueno, doncs m'espero per aquí, aviam si ja trucaré una altra porta, no? Però respecto molt moltíssim i estimo la llibertat de l'altre en quan em diu que sí, quan veritablement vol dir sí, i no quan veritablement vol dir no. No, perquè jo desitgi algú, em sembla repulsiu que algú vulgui alguna cosa d'algú altre que veritablement no vol, perquè tu no pots comprar l'amor, tu no pots fer-li l'amor una propietat, tu has de convidar l'altre i que et digui lliurement si sí o si no. Vull dir que la bessura que ens ven el sistema del que és estimar l'altre i que passa per la violència com a referència, de violentar l'altre l'ànima o violentar el cos, em sembla tan patèticament trist, que més d'idiotes, a més, no? D'idiotes vol dir penjats de lo que veritablement som, no?
I una cosa que sempre penso, i ara me'n recordava, quan escolto, quan parles de tot plegat, no? I és que em fa reflexionar molt, llavors m'emprenyo, no? M'emprenyo molt en el sistema que vivim, perquè me n'adono que el que parlàvem abans, no? Tot és una mica merda i tot està una mica fet caldo, no? I, ostres, ens podíem posar a millorar-ho. En quin moment o com passes de parlar des de l'emprenyo a parlar amb tanta pau de tot plegat?
No, jo és una... No, no es passa. O sigui, és una situació en la que entres i surts constantment. No existeix. Oh, por fin he llegado. Bueno, jo admiro moltíssim aquesta gent que es posa a meditar i fa un clinc i es queda allà dalt. No, per mi no, tampoc és això. Jo crec que hi ha una espiritualitat compromesa i que si no està arrelada precisament amb els problemes que hi ha, vull dir que no entra a Jerusalem, que hi ha una nit abans en la que estàs en el Monte de los Olivos i estàs dient: jo me largaría hasta caerme del globo, però al final dius: hágase tu voluntat i no la mía, porque si fuera por mí, jo no entro. Vull dir que estàs al servei dels ideals, que estàs al servei d'algú que va més enllà de tu, de la teva pròpia vida. Llavors, és tenir això present el més possible. És això. Mira, ahir vaig tenir un sopar meravellós i vaig estar parlant amb un nano de 14 anys, em va estar fent les preguntes que fan que jo avui estigui parlant així. O sigui, em deia, escolta, com ho veus, no? Que la gent no escolti les lletres de les cançons. Ostres, dic, pues imagina't, la música és el millor vehicle per introduir normalitats malaltisses, m'entens? I si no les escoltes, les estàs escoltant inconscientment i s'estan normalitzant d'alguna manera inconscient en el teu ésser. I això fa que tu siguis, bueno, pues, que no siguis potencialment el que ets infinita necessitat d'estimar i desestimar i de fer un món preciós i formar-ne part i no posar-te per de sobre, que és el que fa el capitalisme i el neoliberalisme fins a aquest punt letal en el que estem, no? Em va preguntar coses que em deien, a què has renunciat? Dic, no, jo m'he trobat amb situacions i m'hi he pujat quan he sentit que estava en confiança i a casa, i aquella situació m'ha portat a una altra. Vaig conèixer a la seva mare en un context preciós, veia un concert del Bernat Vivancos, que és el seu company. Ella em va oferir, em va obrir la porta d'una manera molt espontània i molt amorosa, i d'aquella trobada, de sobte ja estava parlant, i de sobte estava sopant amb ells i amb el seu fill, que m'estava fent una entrevista perquè que en realitat tenia interès de parlar amb mi, perquè vam tenir una vegada un encontre davant de la Sagrada Família parlant Boníssim. Del pelicà.
Wow. Saps?
El pelicà que hi ha damunt de... Això és una història bonica. El pelicà que hi ha damunt de la façana de la Nativitat representa l'amor incondicional. És el pelicà que s'obre amb el bec, s'obre la panxa per donar de menjar als seus fills quan hi ha perill. Vull dir que l'amor incondicional és aquell que dona la vida pels altres, no? Llavors, em deia José Manuel Almuzara, que és un dels arquitectes, que una persona que jo conec de la Sagrada Família, m'explicava que Gaudí va posar aquest símbol que normalment està damunt de la creu, damunt de la família, de l'amor, de la realitat, del primer sistema en el que arribem en el món, i que és referencial, com podria ser-ho, doncs, perquè és aquesta referència de la Sagrada Família, no?, que les nostres no són sagrades, són potencialment sagrades, vull dir, que ningú s'equivoqui, perquè mi madre no, tu madre és una persona que és, o puede ser fatal, o puede ser muy bien, però no perquè tu madre. La qüestió és que aquí hi ha un referent que el que fa és posar aquest element damunt perquè tu, per veure'l, t'hagis de distanciar. Ho dic perquè abans em deies com puc passar de la violència o de l'enfado a... Dic, pues mira, quan vivim les coses plenament, ara mateix quan les estàs sentint i estàs sentint, llavors t'enfades, ¿vale? Però llavors, quan et separes una mica d'això i ho pots veure en perspectiva i pots aportar que formes part de quelcom que depassa el coneixement i que va molt més enllà de tu i que només el vincle de qualitat li dona sentit a la teva vida, més que tenir l'últim model d'iPhone o l'últim model de no sé què, o la tenir-la més gran o més petita, o tenir-les no sé com, de quina manera, això, el que li vaig dir és això, és, ei, anem a l'altra banda del camí, de la carretera vam creuar, i des de la distància mires, i llavors sí que pots veure el pelicà, perquè està damunt de lo que seria la coberta que té la Sagrada Família, la imatge de la Nativitat. Ostres, i li explicava tot això, i deia, ei, a vegades deia Lacan, cuando vivo no pienso, cuando pienso no vivo, és a dir, no és el pienso luego existo, que per això és molt cartesià, i això, això ha sigut una justificació del capitalisme dient que només som matemàtica exacta i les matemàtiques de la biologia no són exactes, són meravellosament increïbles de vull dir, uno más uno es uno, o uno más cinco mil es uno, o uno, vull dir que la vida no és matemàtica exacta. Són les dues coses. Poeta i fangador soc, dic. Bueno, pues, aquesta distància et permet entrar i sortir en la vivència i després valorar-la i tenir-la molt en compte perquè orienti la teva pròpia vida i la propera vivència. No sé, algo així. Esta boca con arena rosa suona chiures tu aquest una tuna que quan suona tu suona l'humuna.
El dia 7, a les 7 del vespre, que podrem gaudir de la música de Lídia Pujol.
El 9.
Estava pensat al 7 del vespre.
Exacte.
El dia 9, a les 7 del vespre, a la col·legiata de Sant Ponç. Lídia, després què? On et podem veure?
Pues mira, ara estic preparant el disc, que segurament sortirà el nou disc, que sortirà el... No t'ho puc dir. Se suposa que cap al juny. Però estem una mica preparant tot això. Llavors, no et sé dir perquè estem... Si Déu vol, a partir del... a partir de que surti el disc ha de passar de tot, si Déu vol.
Doncs mira,
jo faré tot el possible.
Farem una cosa, Lídia, esperarem que surti el disc cap al juny,
sí,
i tornes a venir a la caravana i ens ho expliques.
Pues moltíssimes gràcies. Sí, el tema amb el que he obert és un dels singles d'aquest disc. Sí.
Exacte, i marxem amb un dels temes que, per cert, escoltarem el dia 9 a la col·legiata.
Exacte,
de Sant Ponç.
Sí.
Lídia, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Luna, que el tiempo arrasa.